són les 6 i des d'ara i fins les 7, com sempre, aquí a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Aquests dies de festa, de tancament d'any i d'inici del nou any, què millor que carregar les piles consumint cultura, exposicions, teatres, cinemes i, per què no, dansa. Un espectacle de dansa et fa mutar. Qui balla muta, així es presentava la temporada del Mercat de les Flors, i seguint el seu programa, perquè volem mutar, volem disfrutar-ho, la Casa de la Dansa ha presentat aquesta setmana tres obres adreçades als més joves. Estem parlant de Tempo, de Toni Mira, Firmamento, de la Veronal, i Plankton, de Big Bouncers. Àngels Margarit és la directora del Mercat de les Flors. Àngels, molt bon dia.
Bon dia.
Què hi trobarà la gent jove, especialment aquests dies en el Mercat de les Flors, amb aquestes peces?
Bueno, doncs són tres peces especials que estan d'alguna manera pensades per un públic molt ampli, vull dir, no només per als més joves, però sí pensades a atraure l'atenció de les persones més joves, per les temàtiques que tracten, per la manera en què les tracten, no? Per d'alguna manera donar un tipus d'espectacle que és més fàcil per això, per uns públics més amples i sobretot per gent jove.
En el cas de la música que sentíem ara, que és Plankton, és una coreografia sobre la curiositat dels infants per la naturalesa i el plàncton. Què és el que ens explica?
Bueno, Anna Rovirola, la coreògrafa del col·lectiu Big Bouncers, aquesta és la segona peça que adreça, diguéssim, a públic molt jove. I es va fixar amb el plàncton, que siguin els microorganismes més petits que hi ha i que no es mouen per ells mateixos, sinó que els mouen les corrents. No obstant, el plàncton és superimportant per tota la vida en el planeta. Aleshores, fent també una metàfora amb l'important que són els joves i els petits, volia que ens fixéssim en la importància de les petites coses, no? Llavors, ha volgut fer amb aquest imaginari del fons del mar, de les coses petites, un espectacle molt immersiu, molt bonic, on la música, la llum, la dansa, forma part d'un univers que ens porta en aquest fons del mar, amb imatges molt delicades, molt espectaculars. I, bueno, nosaltres el vam coproduir i programar l'any passat. Es va quedar molta gent amb ganes i el tornem a presentar enguany.
Doncs aquesta és una proposta per anar-hi amb els més petits, però en tenim més.
Sí.
Com aquesta, per exemple, que és Tempo, de Toni Mira, que és una obra que vol explorar com diversos ritmes poden afectar de manera diferent els espectadors.
El Toni porta tota una carrera de coreògraf i ara fa uns quants anys que no feia peces ell, sinó que treballava amb molts encàrrecs que li feien i tenia ganes de treballar amb noves generacions de dansa i transmetre d'alguna manera tota la seva expertesa, i ell s'ha especialitzat moltíssim a treballar amb el ritme i l'espai. Aleshores, Tempo fa tot un recorregut per ritmes diferents que d'alguna manera corresponen també a estats d'ànim diferents, perquè això és el que ens passa amb els ritmes, no? Vull dir, tenen una relació total en la dansa amb els estats d'ànim. Llavors, aquest espectacle del Toni d'alguna manera ens invita a veure la seva gran expertesa com a coreògraf i alhora veure gent molt jove que té un gran potencial, una gran informació de maneres de ballar molt diferents, i recull, doncs, això, tota la seva trajectòria. És un espectacle adreçat a tots els públics, es recomana a partir de 12 anys, però és un espectacle per tothom, perquè la dansa d'alguna manera arriba a tothom, i el tipus de format, la durada que té i aquesta invitació, que crec que tothom surt amb unes ganes boixes de ballar, a ballar, realment es pot compartir amb totes les edats.
I passem per la tercera proposta, que és aquest Firmamento, un grup clàssic del Mercat de les Flors, que és la Veronal, i que ve després de passar per teatres d'Itàlia i de França.
Sí, la Veronal va estrenar el Firmamento en el marc del grec i ara torna aquestes tres setmanes. És la primera vegada que Marcos Morau enfoca un espectacle, una creació pensada a un públic adolescent. Ell s'ha inspirat, jo crec, que amb ell mateix, amb el jove que va ser, diguéssim, i amb aquest moment on deixes la infantesa per ja entrar en un món d'adults. Aleshores, aquests moments pels que passes. L'espectacle també és adreçat a tothom i, com molts altres espectacles de la Veronal, i potser aquest especialment, sobre l'escenari el que trobem són referents no només de dansa. La dansa és un element més. El que hi ha és una caixa escènica plena de sorpreses amb moltes referències al cinema, amb moltes referències al còmic, amb moltes referències també amb música, amb text. Allò és un univers molt interessant que conmou, fa pensar i alhora és espectacular i molt agradable de veure.
Tres propostes que, com dèiem, són molt familiars, però que, evidentment, són aptes per totes les edats, fins a l'edat que vulguem, no?
Sí, exactament. O sigui, el Plankton és a partir de 7 anys, seria que aquest sí que convoca els més joves. A més, és com que és un espectacle immersiu, té poca cabuda de públic i, per tant, sí que és un àmbit de més joves. I la Veronal i Toni Mira sí que són espectacles que s'aconsella a partir dels 12, a partir dels 14, però en realitat és per tot tipus de públic.
I una gran oportunitat també per la gent que es vulgui introduir també en el món de la dansa, si encara no ho ha fet, és per entrar-hi amb bon peu en aquest palau de la dansa com el que tenim aquí a Barcelona, que és el Mercat de les Flors, que aneu a veure dansa aquests dies perquè us omplirà molt, mutareu i disfrutareu. Àngels Margarit, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
La primera pedra amb Noemí Polls.
Escolta'm,
molt bon dia.
Avui anem tots, com sempre,
nosaltres. M'has fet llevar molt d'hora. Ara aniré cansat aquesta
però
nit.
Però és que havíem d'anar a Viena, no?
Si no lligues, per culpa teva, que sepa que quedi aquí.
Tota la responsabilitat meva, segur.
Ara hauré de fer cafè, rere cafè...
Clar, per aguantar. Però valia la pena, perquè ens n'anem a Viena.
Ens anem a Viena.
Avui és dia de Viena.
Home, és que avui tocava sí, una sí, locura sí. D'opereta. Escolta, tu tens algun propòsit pel 24?
A tots.
Que puguis dir?
Els tinc
dir?
Tots, que se'm van acumulant. Ah, que pugui dir?
No, a més, no, jo mira. Dic una cosa, fes-ne pocs i te'ls treus d'hora.
No, em faig un de molt genèric, vida sí. Sana, vida sana i tranquil·la.
Ai, el què? Meu és més...
El teu és més ambiciós?
Vull aprendre a fer-me el dos de la corbata.
Doncs escolta'm, això un dia potser ho pots arribar a fer
perquè
i ja està.
Perquè la gent em diu, sempre vas amb la mateixa, i saps per què? Perquè és el nus que em van fer abans d'entrar a defensar la tesi doctoral.
Imagina't.
Un amic meu, com que no me'l sé fer, clar, porto aquella corbata amb el nus fet des del 2018. No ha plogut, bueno, a tot això.
Això vol dir que no te l'has tacat, també està molt bé, té mèrit,
no,
eh?
No, però això és molt net.
Ja ho veig.
Molt
ja,
net.
Ja,
escolta,
ja ho sé.
Anem a Viena.
Anem a Viena.
Anem a Viena perquè avui el que escoltem és una opereta que allà es fa moltes vegades pel cap d'any. Escolteu el Fledermaus, el ratpenat.
Un inici fantàstic.
Home, i tu diràs, això sona així a vals, concert...
Sí,
clar,
sí.
Perquè l'opereta aquesta és de Strauss.
Home...
I, per tant, no Strauss, el de Salomé i el de les més eixidures. No, el de Strauss, els valsos, etcètera, etcètera. Una opereta del 1874. Es diu opereta perquè, així com amb la nostra Zarzuela, el Singspiel alemany o la Comic francesa, és aquest tipus d'òpera que barreja text parlat i les àries cantades. Llavors, escolta, ximpum, així anem. I per què l'he portada? Perquè és d'una nit de cap d'any molt esbojarrada, on acabarà tothom a la presó.
Home.
Només et dic això. Una òpera, una opereta que a mi em sembla meravellosa, que a mi em sembla comiquíssima, a mi que m'agraden aquestes comèdies tan tontes i tan xules, però que quan es va composar el 1874, el que representava, ja veuràs que és una comedieta de pijos, on tothom té un títol i tothom és un marquès i tothom és un príncep i tal i qual, però era un món que ja s'enfonsava, perquè aquesta Viena li quedava molt poc perquè ja esclatessin crisis econòmiques, etc. Vull dir que realment això és un adéu-adéu, aquesta Viena esplendorosa, de Sissís i de tal i qual, perquè aquí ja entrem enrere al segle XX i miau. Però bueno, però escolta, què més dona? Nosaltres el que volem és escoltar coses. Per cert, aquesta obertura, Marc, posa'n una mica així que sentim així una mica. És que és preciosa. Aquesta obertura ja de per si ja té dues anècdotes. La primera, si sou fans de Tom i Jerry, anem a veure el clip aquest, que per cert està a YouTube, el clip que es diu Tom i Jerry a Hollywood Bowl, que es fan els dos de director d'orquestra i la peça que toca és aquesta.
Ah, fantàstic.
Això perquè us feu la idea de lo important que ha estat aquesta peça per moltes, per la cultura americana.
Exacte, moltes generacions també.
Que encara es fa. I després també us he de dir que d'aquesta òpera es va escriure en menys de 2 mesos. Poca broma. Déu-n'hi-do lo express que van anar. Però clar, l'Strauss es va repartir la feina. És a dir, tot el que va fer l'Strauss va ser escriure la melodia i llavors veure quin instrument el tocava què, ho va fer un altre. Ara, això sí, l'única part que és 100% és la que esteu escoltant, Strauss. És a dir, és l'única part que la va fer tota ell.
Sencera.
La resta de l'òpera. Ojo que ara ve, per exemple, aquest tros, diguem tu, si no el coneixeu tots. Escolta.
Home!
És meravellosa.
Tenim la copa aixecada i estem fent el brindis de cap d'any, eh?
És que, poca broma, és que jo una vegada la vaig anar a veure a Berlín i en aquest tros, que ara el tornem a escoltar, ens portaven copes i havíem de brindar tots.
Fantàstic.
Per això et dic, que una festa molt locatis i molt divertida. I tu em diràs de què va. Bueno, escolta, anem escoltant fragments i ara parlarem de què va. El tema és que això va d'una broma pesada. D'una broma pesada i d'una festa de cap d'any. Parlem primer de la festa. És una festa on tothom hi vol anar. Però el matrimoni protagonista, que si estan bé, que si no estan bé, que si es volen fotre els cuernos amb uns altres i tal i qual. El tema és que tothom vol anar a aquesta festa, però, clar, com ho fas si tens el marit allà marcant-te i tal. Total, que comencem ja per començar amb un fals advocat, perquè comenci a embolicar la troca. I com que jo, que ho he estat d'advocat fa uns anys, el que ens agrada és xerrar, escolta. Et fa la llista del que pot fer aquest advocat. Diu, mira, escolta, jo li puc fer recórrer, li puc apel·lar, li puc criticar, li puc argumentar, veus?
Pot fer de tot.
Aquesta cosa així tan xula de l'opereta, no?, vienesa, que és aquesta cosa així tan còmica. El tema és que, ara que hem parlat d'aquesta famosa festa a la qual anirem en una estona, la venjança ve perquè el baríton de l'òpera, doncs, un dia, tornant de ratpenat, que per això l'òpera es diu el Fledermaus, el ratpenat, doncs, bueno, el van emborratxar, el van vestir de ratpenat, el van deixar al mig del carrer, tothom se li va riure, i aquí hi haurà una venjança d'aquest cap al seu amic, que és el marit d'aquest que vol anar a la festa. Total, que el tema és fer-los anar tots a la festa perquè allà es li una de grossa i ningú s'enteri de què. La criada també hi vol anar, és a dir, aquí tothom mentirà, és a dir, el tema és estar en aquesta festa que serà la festa de cap d'any de l'època i ara escoltem, doncs, a un que farà també de director de la presó i farà enganyarà a tothom, ja veuràs. El tema és que se'ls ha dit a tots que han d'anar a la presó per una petita malifeta que van fer, però clar, la cosa és com fer-ho. Li diuen, escolta, el director de la presó, i podem anar després de la festa de cap d'any? Bueno, vinga, doncs, li diu el director, jo també m'apunto, i amb aquesta turuletada tothom acaba la festa.
Tots contents.
El marit, la dona, el director de la presó, la criada també hi vol anar. Per cert, la criada que hi ha al segon acte, clar, com que és una festa així una mica de mascarada, clar, el marit de la casa la reconeix, però com que se suposa que ell tampoc ha d'estar allà, tenen aquest intente cordial de dir
ja
per
passa,
què.
Eh?
Perquè, home, la criada va amb la seva germana i fa veure que és una gran marquesa, perquè, escolta, qui no vol somiar a la nit
i
de cap
tant,
d'any?
Tant, clar que sí.
Doncs vinga, escoltem a la criada fent el loquito. Meravellós. Meinherr Marquis li diu, escolti, senyor Marquès, com dient, vostè a Marquès té poc, jo aquí estic i tal i qual. Bueno, és una zona molt xula, perquè aquí ara ve el moment en què tu pots col·locar com a gran teatre d'òpera qualsevol cosa que vulguis, perquè com que ha d'haver-hi el brindis anterior a Cap d'Any, doncs solen portar a grans cantants famosos, etc etc. I he estat buscant, entre tots els que han anat passant per aquí, que l'any 62, a Londres, van portar un pianista, van dir, no portarem un cantant. I clar, com que se suposa que a la festa han d'entrar amb el piano, el problema és que el piano se'ls hi va anar, se'ls hi va escapar i va acabar el fossat de l'orquestra. Oh. Per sort, tothom va veure la que...
El que passava,
la
i van
que venia, van apartar-se, si per no... tant, només van sortir aquí
no
ferits alguns instruments i ja està, i després l'òpera doncs va continuar l'opereta com es va poder. I així acaba el segon acte amb el gran brindis de Cap d'Any, que és aquest fragment que hem vist i que hem escoltat, tan xulo que és aquest.
El ballaríem, com
home,
un vals.
Home, perdona, tant. És absolutament meravellós.
És el vals.
I així acaba el segon acte, que recordem-nos que un cop ha passat la festa de Cap d'Any, se n'han d'anar a la presó per la malifeta aquella que van fer, per cert, que és tot mentida, és la venjança d'aquell dolent que el van deixar ridiculitzat allà vestit de repenat. I ara diu, ara us faré això. Què és el que passa? Que a la presó, sense solta ni volta, hi acaba tothom. I acaba tothom. I acaba la criada amb la germana, que es fan passar per unes actrius de renom. I acaben els detinguts. I acaba la dona, aquest del detingut, que és aquella que també volien allà per lligar amb una altra. Acaba l'amo del que ha organitzat la festa i total. El que acaben dient és que allò, quan se descobreix tot, és una gran xarada, els enamorats es tornen a reenamorar, tothom ja s'ha donat per empatat amb la venjança, i el que hem acabat és d'escoltar una òpera absolutament meravellosa. Per cert, et puc fer una última anècdota?
I tant.
La filla de Strauss
sí.
Era molt, molt, molt fan de Brahms. I clar, com que ja en aquella època es coneixien tots, doncs la filla de Brahms li va demanar...
La filla de Strauss.
Ai, perdó, la filla de Strauss li va demanar a Brahms, disculpa, un autògraf. I saps què li va escriure?
Què?
Li va escriure les notes del Danubi Blau.
Ah.
Que era el gran vals del pare, i li va posar la següent dedicatòria. Li va posar, lamentablement, això no està escrit per Johannes Brahms. Què et sembla? Mira si eren fans dels Strauss d'aquella època. És a dir, això vol dir l'entitat que tenien com a compositors, sí, sí. I és ja, realment aquest adéu-adéu, aquesta Viena tan somiada per tots nosaltres, d'aquests frufrus i d'aquestes barrets de copa.
Luxe.
Ah, exacte.
Sí, 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 sí,
però,
sí.
Com que l'opereta es manté avui en dia i es manté molt per Cap d'Any, doncs escolta, què menys que escoltar-la,
no,
perquè ja aneu fent boca.
És que ja t'ho dic ara, que aquesta nit, a més d'una casa, sonarà això per l'hora de brindar.
Home, i recordeu que demà teniu el concert de Cap d'Any.
És veritat, sí senyor.
O sigui que vinga.
Ai, Marc, jo crec que t'he despertat bé al final, eh?
Home, ja està, ara mira, ara em prego un altre cafè, siesta,
i
ja està, migdiada i guerra.
No sé si podràs explicar-ho després.
Sí, sí, no pateixi, ja es farà.
Molt bé, que vagi molt bé.
Que vagi bé.
Adéu. Moment ara per saludar en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. El darrer dia del 1962 funden a Mallorca l'Obra Cultural Balear. És l'organització de referència a les illes pel que fa a la preservació de la llengua i la cultura pròpies. Juntament amb Òmnium Cultural i Acció Cultural del País Valencià, integren la Federació Llull. Aquell últim dia de 1962, a la ràdio de Migmón hi triomfava Adriano Celentano i el seu Preguero.
Preguero per te, que hai la notte nel cuor, e se tu lo vorrai, crederai. Io lo so perché.
Doncs aquest Preguero, o Stand By Me, en la versió anglesa, van enlairar Celentano a l'infinit. Mentrestant, aquí, aquell 1962 que s'apagava, Delfia Vella ens dibuixava la fila que fèiem tots anant cap a futbol.
El dilluns, cara a la feina, calibrem els resultats. Després llegim sense treva comentaris agrapats. Discutim bé la jugada del primer o de l'últim gol. I tots a fi de setmana pensem com un home sol. Cap a futbol, cada diumenge, cap a futbol.
Quina fotografia tan definidora i definitiva de la gent anant cap a futbol. La ràdio d'aquell any havia respost la crida dels afectats per les inundacions del Vallès. Joaquín Soler Serrano, des de Ràdio Barcelona, va recaptar 30 milions de pessetes. I aquest és un fragment de la seva acció en antena, gràcies, com sempre, a l'arxiu sonor de la ràdio a la UA.
Decirles algo que en estos momentos nos llena de verdadera esperanza y de verdadero amor y de verdadera ilusión a todos los que estamos trabajando en esta campaña. En Radio Barcelona, peseta sobre peseta, traídas así, haciendo cola, aguardando, esperando de una manera verdaderamente tenaz y arrolladora, hemos sobrepasado hace 10 minutos los 20 millones de pesetas.
Cap a futbol, que hi va la vida, cap a futbol.
La taula periòdica és una disposició dels elements químics en forma de taula. I és que tot, absolutament tot, estrelles, núvols, aliments, el nostre propi cos, està compost per aquests elements. La química, de vegades, es fa densa i complicada, però el còmic La taula periòdica de Raquel Gu, publicat per Andana Gràfica, justament el que vol és divulgar aquesta taula d'una manera entretinguda amb tot el que existeix a la natura i els seus 28 elements. Bon dia, Raquel.
Bon dia.
Realment, a vegades, la química es fa com distant, no? La gent, sobretot els més petits, però també els adolescents, i fins i tot els grans, ens costa entrar-hi. Suposo que la primera intenció d'aquest còmic és entrar en aquest món?
Sí, la primera intenció d'aquest còmic és obrir una petita finestra perquè molta gent entri a xafardejar en el món de la química i també per fer-li una entrada més amable.
Mm-hmm. I com va sortir la idea de fer aquest còmic?
Mira, això es remunta al 2019 a l'Adela Muñoz, que és catedràtica de Química Inorgànica de la Universitat de Sevilla. Em va contactar amb la idea de fer un còmic amb una petita obra de teatre que havien fet els seus alumnes de Química Inorgànica, i era cada alumne havia fet un petit monòleg sobre l'element de la taula periòdica que més li cridava l'atenció. Llavors hi havia un conjunt de 23 elements i ella em va dir que ho volia adaptar a còmic, i vaig agafar l'obra de teatre, la vaig adaptar a còmic, i això es va penjar a la web de la Universitat de Sevilla amb alta resolució perquè fos de lliure descàrrega i es fes servir com a recurs per l'aula o, bueno, com a divulgació, no? I uns anys després, a dins del marc del Còmic Nostrum, que és un festival de còmic que es fa a Palma de Mallorca, van dedicar una part del saló a la ciència. Hi havia una exposició amb les pàgines de la taula periòdica, i l'editor d'Andana Editorial, amb el qual vaig coincidir allà, em va fer la proposta de fer el còmic sencer, o sigui, tota la taula periòdica. Jo vaig pensar primer, ui, però el projecte em va engrescar. Vaig comentar-li a l'Adela, perquè vaig dir, a veure, jo puc fer el còmic, però jo necessito aquí, doncs, textos que parlin dels elements. I l'Adela va tenir la genial idea de contactar amb químics i químiques de tot Espanya i demanar-los a cadascun el text d'un element o de dos elements perquè jo després pogués fer un guió a partir d'aquí i construir tot el còmic. I així, doncs, hi ha gent de químics i químiques de Catalunya, de Galícia, del País Basc, de València, de Múrcia. És una participació a aquest nivell molt coral.
Clar, perquè tu ets filòloga anglesa i traductora,
sí,
per tant,
sí.
Aquest món una mica et venia de lluny. No sé quina relació tenies tu amb la química.
No, jo amb la química no tenia gaire relació. El que passa que sí que treballo amb molta feina de divulgació, perquè des de fa molts anys ja col·laboro amb la matemàtica Clara Grima, i hem fet llibres, hem fet blogs, i una mica la connexió amb la Adela va venir a partir d'aquí. També a l'adaptar una obra de teatre que havien fet cinc investigadores de la Universitat de Sevilla sobre científiques, i aquí vaig conèixer, a través de la Clara vaig conèixer la Dera. Llavors una mica la meva entrada al món de la química va venir per una entrada anterior al món de les matemàtiques i de la divulgació il·lustrada.
I què diries que podem aprendre amb aquest llibre?
Doncs podem aprendre una pila de curiositats, perquè crec que també un bon punt de partida és per entrar a la química i també altres ciències, però és partir de les curiositats, no? De les coses doncs, que més ens poden cridar l'atenció i a partir d'aquí generar-nos un interès per adentrar-nos una miqueta més en el món de la química.
Creus que és una bona manera justament això, l'humor gràfic, el còmic, aquest món que es dongui la mà amb la química i que potser moltes vegades és difícil de trobar connectats?
Sí, a més el còmic poc a poc va guanyant presència a l'aula, no només per parlar de la química o de les ciències en general, no? També per parlar d'història, per parlar de literatura... I el còmic és un element doncs, perquè és tan visual i també pel tema de la seqüencialització, no? És un element que és molt útil per explicar. T'acaba explicant això com si fos una petita història, no? Mm-hmm. I les històries, als éssers humans ens agrada sempre escoltar històries. I llavors, a part aquí, hi ha aquest gir tan curiós que cada autor i cada autora de text ha proposat una disfressa per l'element, no? Perquè cada element està encarnat per una persona, no? I, per exemple, el cas de l'argó, com que el seu nom ve del grec argos, que significa inactiu perquè no reacciona amb cap element, doncs l'autor del text em va dir, és un element gandul. Llavors jo el vaig dibuixar com un peresós, no? I a partir d'aquí ja hi ha doncs, aquesta picada d'ullet, aquesta clocada d'ullet divertida, que fa que diguis, ui, un peresós, a veure què passa aquí, no? I entres a llegir la pàgina de l'argó, no? I ja se't queda la petita referència, diguem, humorística, ja se't queda també, no? I això també ajuda a aprendre.
I tant, ajuda a aprendre, i jo diria que per petits i per grans, perquè no és un llibre pensat només per la gent jove o els més petits, sinó que també els adults, que ens ha quedat la tabla periòdica com a molt llunyana, pot ser una manera de reconnectar també.
Sí, i de reconciliar-nos.
I de reconciliar-nos amb la química. Sempre s'és a temps, no?
Sí, sempre s'és a temps. Sempre s'és a temps. Jo sempre dic que jo he sigut més de la banda humanística que de la banda científica, però des que vaig començar a treballar amb la Clara Grima he començat a veure les matemàtiques d'una altra manera i ara també m'està passant amb la química. Mm-hmm. Llavors, hi ha coses... a més és que amb aquest còmic... A més de la química, hi ha bocins d'història, de geografia, de mitologia, de geologia. Amb el cas de l'Estany, per exemple, hi ha un cameo de Napoleó, no? I en el cas de l'Antimoni, Nabucodonosor. Hi surten mòmies, hi surten... gossos de color verd, i surten coses molt estranyes,
fantasia,
i molt curioses, però...
Exacte, sí. Extraterrestres... Però, per tant, ens ensenya molt més que química, també.
Sí, i en el fons, aquí hi ha una reflexió molt interessant, que és que la ciència en general és cultura, o sigui, perquè tot forma part del saber humà, no? I la química no podria ser menys.
Mm-hmm. Doncs, Raquel, no sé si tens més projectes per davant.
Sí, uns quants.
M'ho imaginava.
Sí.
Relacionats amb el món de la ciència també i la divulgació?
Per ara, els més immediats, no. Els més immediats no estan relacionats amb el món de la ciència. Sí que hi ha un petit còmic per una revista que parla sobre la contaminació, que sortirà, crec que l'any que ve ja, i no em deixen parlar-ne gaire més.
No, doncs però... no t'apretarem. Però qui vulgui seguir la teva trajectòria, on et troba per xarxes?
Doncs a xarxes em pot trobar com Raquel Bu, o el nick que faig servir, que és Raquel Berry Finn, que és com el Huckleberry Finn, de Tom Sawyer, però amb Raquel. Sí.
Doncs Raquel, ha estat un plaer, i jo crec que és una molt bona opció per afegir a la Carta als Reis aquesta taula periòdica, la taula periòdica de Raquel Gu, coordinat, com deies tu, per la Adela Muñoz Paet, i que l'edita l'editorial Andana Gràfica. Per tant, moltíssimes gràcies, Raquel.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Montse Interiors t'ofereix Cases amb Ànima.
per molts, any nou, vida nova i també casa nova, per què no? Perquè hi ha molta gent que ha de canviar de casa i és un moment extremadament estressant. Bye. Queta, molt bon dia. Yes. La Queta Champagnen, a més està a la immobiliària Kelly i d'això en saben molt perquè us heu trobat acompanyant a molta gent amb aquests canvis de casa.
Sí, de fet, una mica l'objectiu de la nostra empresa des del moment de la seva fundació va ser que justament aquest trànsit de casa fos un moment agradable i emocionant, però amb emocions positives i no de pànic ni de tortura ni res d'això. Així que avui us porto alguns consells perquè si t'has de canviar de casa, com diu en castellà, i no moriré en l'intento.
Que sigui doncs, possible,
sí,
no?
I quatre ja veureu. El primer, em sembla que és un factor psicològic que us pot ajudar molt a desdramatitzar. Perquè
ho
és...
necessitem.
Sí, exacte. Jo m'hi trobo, us he de dir que no falla. Cap propietari del món està induït per aquest factor psicològic que jo crec que en algun moment o altre hauria d'anar a una universitat de psicologia i parlar-ne i dir que s'ha d'escriure sobre això. Perquè...
volem saber-lo.
Mentre tu compres una casa estàs això, ple de dubtes, incerteses, estàs vivint aquest moment emocional, doncs, intens, i patint per si t'equivoques. Però un cop ja has comprat casa teva passa a ser la millor del món.
Segur.
O sigui, jo no m'he trobat mai amb un propietari que em digui, doncs mira, la meva casa és un desastre. No. Cada vegada que vaig a algú que vol vendre un pis em diu, no, però és que no t'imagines. És la millor, perquè el sol hi entra aquesta hora per aquesta finestra, perquè es veu aquella mimosa que floreix al gener. O sigui, que quan després tu la vius, la fas meravellosa. O sigui que, don't panic, encara que estiguis passant molt malament i tenim molts dubtes, en el moment de l'escriptura, sortides de la notaria, estan convençut que casa teva és la millor del món.
Sí, val? I això ho hem de potenciar.
Sí, exacte, o sigui que tranquil·litat. Segon, us proposo una eina molt, molt útil, que és un full Excel on poseu, valoreu de forma quantificable quins punts positius o negatius tenen les cases que aneu a visitar. Val? Per exemple, doncs, la zona, aquesta casa que visito, per mi és un 10 perquè és exactament la que volia. Però, en canvi, la terrassa que té és un 4. Val, doncs, això ens ajudarà molt. Per què? Perquè, com us dèiem, estem en un moment emocional convuls, és una mica embolicat tot plegat.
I acabes embriagat de tantes coses. Que això, però és que això també m'agradava,
sí.
I ella no. Però...
I el que, sí, el que primer tenies molt clar, després amb les visites et vas com embolicant.
Sí.
I veure-ho d'aquesta manera com molt quantificable és molt útil. I ens serà molt útil també a l'hora de decidir, perquè aquest moment emocional a vegades ens gira en contra i quan hem trobat la casa dels nostres somnis resulta que aleshores
no la veiem.
Ens escagarrinem.
Sí,
saps?
Sí,
dius,
sí, sí.
No, perdona, això és un 9.5 en el meu Excel, tiro sense por.
Sí, sí, sí.
Sabent després que després tindrem el factor psicològic aquest, que sabem que casa nostra serà la millor del món, amb la qual cosa no ens equivocarem segur, o sigui, zero por, tira. Val? El tercer consell, si veus que ets incapaç de mantenir a ratlla aquestes emocions que t'estan trastocant i estan convertint el teu procés en un pànic, contracta algú que t'ajudi. Jo amb això soc, bueno, doncs, molt, molt clara, perquè al final és un intercanvi comercial, no? Comprar-te una casa que vol dir molts diners, que vol dir que no l'hem practicat perquè mai ens compreu, o sigui, normalment la gent no es compra 14 cases i a la quinzena dius, ara ja en sé, espera't, saps? No, normalment ho fem una o ninguna vez, no? Doncs, si contractes un professional, contractes una experiència que t'ajudarà, doncs, això, a fer aquest procés més tranquil·lament. I després et recomano que hi ha, per evitar aquest moment que dèiem caòtic, que vagis pensant en que aviat tindràs una mudança de vista, val? Perquè pot ser que trigui una mica més el procés, però com que acabarà amb un canvi de casa, pots anar planificant la mudança. O sigui que sí, pots aprofitar i anar fent neteja.
Molt important fer neteja.
Canvi d'armari, doncs escolta, ja vaig més lleuger,
sí,
perquè ja veig que tinc a la vista aquest moment, que aleshores si és planificat, doncs no serà cap drama.
Exacte, sempre podem demanar ajut, perquè
també
a vegades que t'ajudin amb la mudança ja no només amics, perquè pots acabar amb els amics.
Exacte.
Sinó que doncs algun professional que també et doni cap de mà,
que t'ajudin amb aquesta planificació.
Uns diners ben invertits,
sí,
a vegades, és guanyar
exacte
temps. Doncs, Queta, començarem bé l'any, si és que
fàcil,
ens toca
fàcil
canviar de casa, jo crec que sí. Moltíssimes gràcies, que
gràcies
vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
La primera pedra, dissabtes i diumenges amb Noemí Polls.
L'any 1934, el nostre besavi va començar la fabricació i venda de roba per metres. Després s'hi van afegir el fill, el Francisco, i el net, el Paco. El Paco es va casar amb la Montse i varen obrir a Sant Vicenç de Castellet la primera botiga d'articles per la llar el 1972. Era la botiga de la Montse. Avui, amb 27 botigues, continuem amb la mateixa il·lusió amb la que van començar el Paco i la Montse.
Tan genuïnes en català que no troben traducció. Patxoca, andròmina, cabòria, somiatruites, arreu, cofoi, lletra ferit. El filòleg Jordi Badia acaba de publicar No val a badar, més de 100 mots catalans intraduïbles. En aquest llibre reivindica més de 100 paraules amb la seva història, exemples perquè no caiguin en l'oblit. Jordi Badia, molt bon dia.
Molt bon dia.
N'hi podrien haver, suposo, més encara de genuïnes. Admetria segona part ja aquest No val a badar?
Sí, de fet, em vaig recollir, quan vaig posar, em vaig recollir unes 850, de manera que sí, n'hi ha.
Caram, és a dir, que n'hi ha per 8 parts més, gairebé, eh?
Exactament.
Sí. Això és bon senyal o què?
Sí, és senyal de vitalitat de la llengua, si més no, d'una vitalitat que havia tingut. I que, per tant, es pot recuperar en qualsevol moment.
Tots ells estan realment en perill d'extinció o no?
No es pot dir el mateix de tots, perquè n'hi ha que els fan servir gent més gran i els joves ja no, i en canvi n'hi ha que els fa servir tothom, però en tots s'observa que el castellà va desplaçant els mots genuïns. I com que no hi ha traducció directa al castellà, doncs llavors adoptem allò que fa servir el castellà en comptes d'aquestes paraules nostres, tan nostres.
Jo no sé si ara, a poc, a part del castellà, també està passant amb l'anglès, que s'agafen paraules angleses i que acaben desapareixent les nostres, o segueix primant, evidentment, el castellà, suposo, però es nota aquesta evolució?
Sí, cada vegada hi ha més anglicismes. S'ha de dir que els anglicismes que entren en el català també els té el castellà, és a dir, que és el castellà el que obre la porta als anglicismes que ens entren. S'ha de diferenciar els anglicismes necessaris, com també pot ser necessari un castellanisme o un galicisme o un italianisme, quan designen conceptes nous i, per tant, ens arriba el concepte amb la paraula incorporada, d'aquells altres anglicismes que no serien necessaris fins i tot encara que sigui un concepte nou, però que hi ha una manera plausible de dir-ho en català sense haver de recórrer a l'estrangerisme. Hi ha una mica de tot, però és veritat que darrerament, sobretot en el parlar dels joves, hi han introduït tot d'anglicismes que no caldrien i que ja tenien una paraula abans d'entrar, és a dir, una paraula que designava el mateix concepte.
En el teu llibre anterior, el títol era Salvem els mots, és a dir, que tot va en la mateixa línia. A part d'aquestes publicacions, què més podem fer la gent perquè aquests mots no desapareguin? Suposo que diràs utilitzar-los, però què més podem fer? És a dir, contagiar-los, o perquè els podem utilitzar en modus individual, però moltes vegades no, la gent no en fa ús.
No, hi ha una qüestió que és l'ús i la transmissió. La transmissió, que és molt important i que s'ha oblidat els últims decennis. Els pares, mares, mestres, és com si haguéssim renunciat o dimitit d'aquest paper nostre de transmissors. Si nosaltres pensem en les coses que deien els nostres pares, els nostres avis, veurem que algunes ja no les fem servir nosaltres i algunes altres les fem servir però no les transmetem. Això és molt important, i aquí tenim un paper tots, des dels pares, com he dit, fins a l'ensenyament, però també als mitjans de comunicació. Hem de fer alguna cosa diferent de la que hem fet fins ara. Fins ara ens hem deixat endur per la inèrcia i hem anat fent sense mirar-nos la llengua que fem servir amb una certa autocrítica. En aquest cas, la meva proposta és que totes aquestes paraules, que tant les de Salvem els mots, que eren 200, com aquestes que són 100, tot i que n'hi ha més aquí dins, siguem conscients que existeixen i les fem servir. És a dir, pensem paraules que coneixem, com les que heu dit abans, patxoc, andròmina, lletra ferit, somia truites, etc., que les podríem fer servir en moltes ocasions i diem una altra cosa. Diem una altra cosa que no és tan genuïna, a vegades és copiada del castellà, a vegades no és copiada del castellà, però no té aquesta frescor i aquesta genuïnitat que tenen aquests mots, i potser podríem incorporar-les en el nostre vocabulari i ajudar a fer-les presents i a transmetre-les. Aquesta és la meva proposta.
I en aquest sentit, parlaves de mitjans de comunicació, però xarxes socials tenen molt pes i cada vegada crec que hi ha més gent jove, voldria pensar en positiu, que parla en català per les xarxes i que justament li dona aquesta vitalitat i fa servir mots que potser també podrien entrar en desús. Tindries una certa esperança a través d'aquest nou canal que són les xarxes socials?
Sí, totalment. Com heu dit, cada vegada hi ha més influenciadors que tenen present la llengua, alguns simplement fent-la servir. Alguns altres, no sé, penso en la filòloga de Guàrdia, per dir un exemple, que es dedica a difondre maneres d'aprendre català, un català correcte, i que fan una gran feina en aquest sentit. Nosaltres ara a VilaWeb també hem estrenat uns vídeos a Instagram i a TikTok per difondre la llengua. Jo crec que això sí que acaba arribant a la gent jove i que és un bon senyal. És un mal senyal en el sentit que quan ens dediquem a això és que veiem que la llengua té unes necessitats que no hauria de tenir, i és un bon senyal perquè la preocupació farà que es transmeti, que es difongui.
Ara m'ha sorprès també que utilitzaves la paraula influenciador i probablement molts haguéssim dit influencer, que és a dir, ens anem cap a l'anglès, no? Vull dir que està tan implantat aquestes noves formes d'utilitzar paraules quan les tenim nosaltres, no? Amb altres llengües, que a vegades fa una mica de por. Ara, tu has treballat com a corrector d'editorials, en l'administració, en mitjans de comunicació. On diries que es tracta millor la llengua?
Jo crec que els mitjans de comunicació conscients, on, que tenen correctors i que, per tant, es prenen mínimament seriosament la llengua, es tracta bé, però es tracta amb la llengua viva i, per tant, és més difícil d'esquivar tots aquests estrangerismes que dèiem ara, perquè arriben constantment, arriben per les vies de les declaracions dels polítics, de les declaracions d'un artista, fins i tot dels teletips, que a vegades no són escrits amb cura o són escrits en castellà i traduïts mecànicament. Per tant, hi ha molta feina, una gran feina, una feina boníssima dels professionals, però tracten, diguéssim, amb una llengua més hostil, més complicada, no? En canvi, a les editorials la feina del corrector és molt més reposada i si pot, pot fer una feina molt més acurada i més primfilada, diguéssim, no? Mm-hmm. Jo crec que tots són necessaris, però els mitjans de comunicació que arriben a tanta gent ho són més.
Segur que sí. El centralisme probablement també ha estat un enemic pel que fa a la riquesa lingüística i moltes vegades es deixen d'utilitzar també paraules des dels propis mitjans, des de les pròpies fonts on s'utilitza més la llengua, perquè s'acaba tendint aquest centralisme per una qüestió de correcció, de que estem més acostumats a que ens correteixin amb un dialecte que amb un altre. En aquest sentit, com es pot actuar? Què es pot fer?
Bé, també és una qüestió de prendre en consciència. Els dialectes no són uns enemics de la llengua estàndard, sinó que són un enriquiment per la llengua comuna. En aquest llibre darrer parlo, per exemple, de paraules que al País Valencià són molt vives i que al Principat les desconeixem. Uh-huh. Això ens hauria de fer pensar, perquè coneixem expressions castellanes fins i tot sud-americanes que no són del castellà estàndard i no coneixem paraules molt vives al País Valencià. Si ara digués què vol dir reballar, probablement molta gent del Principat em diria que no l'ha sentit mai o que no sap què vol dir. Això vol dir llançar amb força, és una paraula molt precisa que vol dir llançar amb força. I això mateix podríem dir de la paraula noma, que es fa servir a les Illes Balears, que vol dir designar-se, dir-se, no? Quan ells diuen que noms, vol dir que, com et dius. Bé, tot això ho desconeixem al Principat i és una pena perquè tot això contribueix a enriquir la llengua i n'hauríem de ser més conscients. I el Salvem els mots parlava d'un mot que el posava d'exemple de centralisme, que és enguany, que aquesta ja en sona una mica més, però és que es fa servir poc als mitjans de comunicació simplement perquè no es diu a Barcelona.
Sí, sí.
Perquè enguany es diu, què sé jo...
A les Terres Priorat, de l'Ebre, que és d'on te vinc jo.
A l'Ebre, sí, sí.
I hi ha molts altres llocs.
Amunt,
sí, 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 sí.
El Camp de Tarragona,
Tarragona.
Ja es diu. Per tant, no és, el Camp de Tarragona parla en català central, el mateix català central que es parla a Barcelona o a Manresa. És una pena que una paraula que simplement no es diu a Barcelona o que s'ha perdut a Barcelona quedi bandejada dels mitjans de comunicació.
Totalment. Hem de mirar una mica més extraradi, eh? Hem de fer una mirada més enllà del centre i recuperar també molts mots que tenim, afortunadament, perquè som una llengua molt rica. No sé com veus aquest futur del català.
El futur del català depèn de nosaltres. Per tant, jo crec que... És a dir, això és una bona notícia, en el sentit que serem allò que vulguem ser. No ens l'aprendran la llengua si nosaltres no el volem. Hi ha un moment que penso que es posa molt èmfasi en l'escola i en les accions del govern, i crec que el govern, sobretot el govern, no es mourà fins que no hi hagi una conscienciació social. Igual com ha passat amb aspectes polítics, que el govern no es movia fins que no hi va haver una reclamació des de baix, aquí jo crec que passarà igual. Per tant, s'han de fer coses des de baix. Jo crec que s'han de fer coses populars i reclamar-les des de baix. Però, naturalment, el govern ha de corregir moltes coses. Des de la sanitat, on, com deia la Carme Junyent, abans de morir-se, va fer aquell article que diu morir-se en català, en què deia que ni tan sols això no pots fer, no? Ni tan sols pots acabar la teva vida parlant en català, perquè resulta que et trobes amb un senyor que t'atén, que el paguem entre nosaltres, entre tots nosaltres, i que no sap parlar la teva llengua, i a vegades que ni l'entén, i tu has d'acabar parlant en la seva, no? I això depèn del govern, això són coses que s'han de corregir. Però tot això no canviarà fins que no hi hagi una pressió. Per tant, hem de trobar sistemes perquè tot això es capgiri. I la qualitat de la llengua, que és el meu camp, anirà a remolc d'això. A mi quan em diuen, és millor que parlin català bé o que parlin català? Que parlin català. Tinc claríssim. És a dir, amb les faltes que vulguis, però comença a parlar català. Perquè si no, una cosa va després de l'altra. Si no es parla, si no fas el pas de parlar-lo, no, el català no pots demanar que millori qualitativament.
I a vegades els catalans som exageradament exigents en aquest sentit. Doncs moltíssimes gràcies. Espero que des d'aquí que hem pogut afegir el nostre gra de sorra perquè el català acabi sent el que volem. Moltes gràcies, Jordi Badia.
Moltes gràcies a vosaltres.
La primera pedra @racu.cat.
Doncs sí, avui toca sèrie televisiva. Joan Maria Morros, bon dia.
Bon dia. Què?
Que, mira, la pel·lícula que em vas dir, sí, crec que no l'he anat a veure encara, però l'aniré a veure, i em va agradar.
Perquè has vist...
Perquè va dir positiu i que sembla que sigui vital, no sé. Sí,
ho és.
Doncs mira, ho és. Fantàstic. I em vas dir que avui també hi hauria algun mort que altre.
A veure.
Nova York, segle XIX.
Sí. Algú n'hi ha d'haver, no?
Clar. Això... En aquella això època n'hi havia més cara.
El que passa que t'haig de dir, és una sèrie que si t'agrada d'Autonavi... Sí?
Sí.
Vaja, no sé què t'agrada més.
Però,
doncs aquí, diguem-ne que estem portant més o menys el mateix cap a Nova York. És a meitat del segle XIX, la segona meitat del segle XIX, quan la ciutat es va construint i hi ha una lluita de classes absoluta entre la gent que viu a la part més alta, per tant, la que ja està a l'entorn de Central Park, carrer 60, una miqueta més amunt, i els que viuen diguem-ne que la part més baixa. I aquí, sobretot, és la gent que sempre, que tota la vida, ha format part de l'alta societat i que està acostumat a anar a les festes dels uns i dels altres, que es conviden, etc, 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 etc. I després, els nous rics, que els miren, que els de rics de tota la vida, els miren, diguem-ne que per sobre l'espatlla. I aquí és on hi ha els Russell, que són els grans protagonistes d'aquesta sèrie, que es diu The Gilded Age.
New York is a collection of villages. The old have been in charge since before the revolution. Until the new people invaded.
I t'haig de dir que passa bastant bé, eh? De moment ja hi ha dues temporades i 7 capítols, estan carregades ja una tercera perquè els ha funcionat bastant bé. El Julian Fellows, que sap molt bé com funciona tota aquesta sèrie, perquè a més a Downton Abbey també va fer Belgravia i tal, diguem-ne que ara trasllada tot el coneixement i tota la història i tot el que passava, diguem-ne que a l'aristocràcia britànica, ara ho passa cap als Estats Units. Evidentment aquí no és aristocràcia, però és això, les famílies riques de tota la vida que ja es coneixen i que consideren que tenen ja, diguem-ne que un full on es poden anar per els uns als altres, i arriben aquí el Russell, que ell és el propietari d'un banc i que la seva dona ha comprat un dels palaus més grans i més xulos i que l'estan reconstruint i l'estan, diguem-ne que restaurant per anar-hi a viure. Tothom té moltes ganes d'anar a veure com és aquesta casa per dins, però no aniran perquè, evidentment, la senyora Russell o la família Russell no forma part d'aquesta aristocràcia, entre cometes, que viu a Nova York. I els protagonistes són bàsicament aquesta família, com s'ho van fent per aconseguir, diguem-ne que el reconeixement, i aquí es veuen les lluites entre, saps? És a dir, surten entre la senyora que més representa l'alta societat en aquell moment amb ella, i aleshores les lluites i quan es veuen, quan es troben, què es diuen, etc, etc, etc. I després també tenim la Marian Brooke, que està en un poblet a Pensilvània i se'n va a Nova York i se'n va a viure amb les seves tietes, que una és vídua, l'altra no s'ha casat mai, que és aquesta que no s'ha casat mai és la Cynthia Nixon, de Sexe a Nova York, que evidentment aquí en té un paper, diguem-ne que bastant secundari, però fa gràcia perquè la veus, no? Ha passat com 200 anys enrere, a veure què és el que passava aquí. I aleshores ella també, diguem-ne que ja entra a formar part de l'alta societat perquè les seves tietes ja en formen part i té totes les seves històries.
És una sèrie fàcil que...
Molt fàcil.
I que a més està ben feta, sí.
Està bé, sobretot, saps, quan hi ha aquestes trobades entre les dues actrius i llavors com es va veient
un duel,
diguem, entre elles dues, però després està molt bé també la història, com va explicant el desenvolupament, aquesta l'època daurada, que és el títol d'aquesta sèrie, és sobretot quan els Estats Units estaven en el moment màxim de creixement, d'inversió de calés, de Nova York anar creixent cada vegada més, la construcció de línies de ferrocarril per anar a fer l'expansió, diguem-ne que de la costa est cap a l'oest, que aquí és on la família, el Russell, hi estan implicats també en això. I sobretot, saps allò que... És a dir, surts del llit al matí i ja t'has de vestir per esmorzar, per estar voltant per casa, però no et poses
qualsevol cosa.
No. Sí, una curiositat podria ser saber quants vestits han arribat a confeccionar per aquesta sèrie, per exemple. I després saps l'ocupació de que, clar, al matí han d'estar responent les cartes i aquesta és la seva feina, sí, sí. O ara tenen hora amb la modista per veure el vestit, perquè la trama, com a mínim de la primera temporada, és que s'ha de fer el ball de presentació de la filla petita del Russell.
Doncs mira, pot ser distreta.
És facileta de veure-la, però té alguna cosa que et va enganxant.
Sí?
Té alguna cosa que et va enganxant.
Doncs
i vaig pensar que, com que
vam dir que algo que positiu, algo positiu.
I vaig pensar que seria una època que
sí,
t'agradaria.
Sí,
quedaríem bé, diguem-ne, que aquí...
El segle XIX, m'encanta.
També hi ha l'explicació dels cuiners i de tota la gent que servia a les cases, que evidentment viuen als pisos de sota i com han fet... No, Déu-n'hi-do.
Doncs mira.
És traslladar l'ambient aquest que fins ara havíem vist bàsicament això a la a l'aristocràcia britànica, això portat a Nova York, i escolta, també té el seu què.
Doncs interessant, també.
De Gilded Age a l'HBO, dues temporades i 7 capítols, confirmada una tercera, pels que arribin fins al final i tinguin més ganes de veure com es va fent aquesta introducció de les famílies.
Que sempre és una garantia saber que van fent més sèries, que les van allargant, perquè vol dir que tenen èxit.
Sí.
Doncs escolta'm, Joan Maria, que tinguis
que vagi
un...
molt bé clar, el canvi d'any, no?
I tant, que tinguis una bona revetlla avui...
I tens algun desig pel primer cap de setmana de l'any?
No, ja no te posaré difícil, no, tria tu, que estigui ben feta.
Home, estan totes bé.
Per això.
De cada 199 estan bé.
És veritat. No? Per tant, sí, que segueixi tot igual.
Que segueixi tot igual. Que vagi bé.
Igualment, adem. Doncs quina manera millor per acabar l'any que bona música. I Isabel Vinaixa, bon dia.
Bon dia, no?
Perquè estaràs d'acord amb mi, que la nit de Cap d'Any és nit musical, per excel·lència, jo diria.
Sí, per excel·lència, sí.
Dic que sí, encara que sigui superfamiliar, sempre que passen en alguna d'aquelles que...
Sí, de fons, mentre estàs sopant, la prèvia... El post, sí, el que passa que...
Però parlar més del post, no?
Tanta,
potser,
tantes
avui?
Cases i tants llocs, tantes músiques diferents, perquè això els estils són molt diferents en funció del gust de cadascú.
Sí.
I, no sé, triar-ne ara algunes, te'n podria triar algunes, com he fet, que te'n porto dues, per acabar l'any, però jo diria que és per acabar el meu any, és a dir, clar.
No, però mira, no sé
per què... És el meu recull,
segurament coincidirà amb molts dels oients...
Jo, potser alguna sí. Ja et dic, la primera no és que sí, és el descobriment que a mi m'ha fet el 2023 d'una banda formada per dos germans, en Ryan i el Joe, que són de Los Angeles, que és un grup que fan una mescla de jazz, de rock, de pop, d'electrònica, que a mi m'han captivat i m'han agradat moltíssim. I jo crec que aquesta cançó, a veure, no és bailonga.
Això t'anava a dir, Isabel, què la posaries? Per l'aperitiu? Per al sopar o per després de sopar?
No, la posaria quan encara ja estàs acabant i que ja tens ganes de moure't una mica.
Però que tampoc és moment de desmadre.
No és un desmadre. Vale. Perquè a mi la música de desmadre sí m'agrada, però tampoc ens passem. Perquè a mi m'agrada escoltar la música, no sé si m'explico.
Sí, doncs aquesta és per escoltar.
Escoltar-la i ballar-la. I aquesta que sí, jo crec que la podem ballar. Ah. Vinga, no m'enrotllo més. Fem play, sisplau. Sí.
Bé, de gust d'escoltar-ne.
Sí?
Qui són?
M'encanta. Es fan dir The Lagons, amb dos os, The Lagons. Són, i el tema es diu Califòrnia. Hi ha la Califòrnia Radio Edit, és a dir, que és més així, més suau, i aquesta és la remix. Jo triat la remix per, també pel dia 31, pel que dèiem abans, la música una miqueta més ballable. I com pots comprovar, a veure, sí que et mous una mica, però no és un desmadre, però la pots deixar de fons mentre estàs acabant de preparar, estàs mirant a veure com tens el raïm, que ho tinguis tot col·locat, pam, i la col·loques i la gent també la pot escoltar de fons i no molesta,
no,
saps?
No, gent.
Per això m'ha fet gràcia, per això m'ha agradat posar-la i que la gent també descobreixi aquest grup.
Escolta'm, i ara un que tu ja coneixes molt, segur.
Sí, em faig molt pesada amb aquest.
Que és un dels teus preferits,
sí,
no?
Sí.
A veure...
Sí, em faig molt pesada perquè és que no puc evitar de posar-lo sempre en alguna llista. En tinc dues o tres cançons i un d'ells és aquest home que a mi m'apassiona, m'encanta, i et porto una cançó que es diu Little L, que és de Jamiroquai, ja ho he dit, ja no puc callar, però porto la remix, és a dir, que és una miqueta més, diguem, més ballable. Uh-huh. Ja ho és, però aquesta ho és una mica més.
Una mica més.
I la trobo tan xula.
Ai, sí.
Ai, sí, eh?
Ai, sí, que
la posem?
Mira, que et dic que potser acabarem l'any així.
Home, jo per mi sí, eh?
Sí, doncs
i tant. La posem?
La posem.
Doncs vinga, endavant.
Isabel. I que tinguis un molt bon any.
Igualment. Bon any 2024, eh?
Sí, senyor.
Quin número més maco, no?
Ai, sí.
Apa, adéu.
Adéu.
A CaixaBank sabem que acompanyar-te és estar amb tu sempre que ho necessitis. I com que volem que protegeixis el més important, et mantenim el preu de les assegurances de salut i de vida i de l'alarma Securitas Direct sense pujades durant 3 anys. Informa't en la teva oficina o a caixabank.cat.
CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. S'aplica a les assegurances MyBox.